Ja tenim aquí el Jaume Catarineu, que ens porta coses ja sempre novedoses, sempre surten els diaris després que ens ho expliqui a Ràdio Igualada, cosa que estem cofois. Això és veritat, eh? Això és la pura veritat. Jaume Catarineu, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
El gurú, el nostre gurú.
Sí, dono primícies mundials a Ràdio Igualada i després bueno, s'escampen per internet i en parla tothom.
Però... almenys els diaris convencionals... Els diaris convencionals, després que surtin a Ràdio Igualada, surten els diaris. Una altra cosa és que els llocs específics, aquells sí que ho tenen abans que tu, això seguríssim, perquè no ho crees tu. Però els diaris convencionals, diguis La Vanguardia, Ara o qui sigui, surten, no tots, evidentment, sempre surt alguna cosa també, però els que dius tu, escolta, fantàstic, eh?
Bueno, sí, sí, parlant del futur, és sí, el que ens agrada.
Què ens expliques avui?
Mireu, doncs avui explicaré que estem en un moment d'un canvi d'era tecnològic.
Ui.
Un canvi d'era, perquè si tots els oients que ens escoltin segur que han sentit a parlar algun cop dels processadors, del... M'he comprat un Pentium, un superordinador, un Pentium 4, un Pentium 5, el famós Pentium, no? Tots, amb el logotip aquell d'Intel Inside, no? Intel, no? Tots els ordinadors tenen Intel, no sé què passa, però no. Alguns amb AMD, però la majoria tenen Intel. A veure, Intel i AMD han sigut els fabricants que els últims posa 30 anys, 30-40 anys, han dominat el mercat. Tots els ordinadors des dels anys 80 tenen un xip que és o Intel o AMD. Els 3 butxissos, 4 butxissos, els Pentiums, bueno, els ordinadors que podem trobar ara. Però ara hi ha un canvi d'era. És una època on viurem un canvi, on potser veurem què fa Intel, o es reinventa, o potser haurà de tancar, haurà de plegar, perquè venen una nova generació de processadors molt més potents, molt més barats, que no s'escalfen i que consumeixen moltíssim, moltíssim menys energia. I, per tant, clar, pels dispositius mòbils, tablets, portàtils, és molt millor i venen per arrasar.
Caram.
Són els, sí, sí, no, no, són els xips que...
Que ja era hora que l'Steve Jobs... Bueno, l'Steve Jobs ja no hi és, perquè d'ençà que va morir l'Steve Jobs... Els de l'Apple no acabaven d'arrencar, de fer una... canviaven el color, la pantalla, però no acabaven de fer una cosa novedosa. I veig que això ja sí que és una cosa potenta.
Sí, a veure, clar, realment, exacte, eh? Aquest nou impuls de processadors ho impulsa Apple, ara ho explicarem, i realment és cert que després que va morir Steve Jobs, la gent deia, ostres, Apple ja no és tan innovador, no? Ja no ens sorprèn allò que diem, oh, perquè, vale, sí, una pantalla una mica més gran... dels telèfons, etc, però no hi havia un canvi d'aquests revolucionaris. Però és que el que estava fent Apple era treballar en secret en aquest projecte, que ha estat, els experts diuen que més de 10 anys treballant-hi en secret. I què ha fet? Ha fet uns processadors que són completament diferents dels que es fan servir actualment amb els ordinadors. Que, perquè ens entenguin els oients, bàsicament, en el moment de fer els processadors, els Pentiums, els xips aquests que pensen, hi ha dues maneres de fer-ho. O fas processadors que fan moltes instruccions, però molt senzilletes, sumes, restes, allò, operacions molt simples, però molt ràpides, o fas processadors que fan operacions molt complexes, que agafa aquest... sumes per allà, ho guardes aquí, instruccions que se'n diuen més complexes. I AMD, els xips que tenim en els nostres ordinadors de sobretaula, tenen instruccions complexes, d'acord? I això ha funcionat molt bé durant molts anys, perquè, total, tens l'ordinador enxufat a la corrent. Si gasta una mica més de potència elèctrica per calcular, no ens importa. Mentre es vagi ràpid i estem contents.
Però s'escalfa, s'escalfa massa i llavors es fa molt bé.
S'escalfa, bueno, mira, fiques el ventilador i ja està. Però, clar, ara ens passem el dia amb dispositius que no estan en una taula, és a dir, amb un telèfon mòbil, amb una tablet, amb rellotges, amb 50.000 coses que portem a sobre. I en aquí, clar, uns xips que s'escalfin, que consumeixin molta energia... i tal, són problemàtics. Volem xips que vagin ràpids però que no s'escalfin i no gastin l'electre. I això és el que Apple ha estat treballant durant 10 anys i ara ha tret el primer xip seu, completament, es diu M1, i que amb els nous ordinadors, que després ficarà amb tablets i amb tot arreu, dona una patada a Intel, i Apple deixarà de fer servir processadors Intel. Apple ha sigut la primera marca, però ja s'està parlant de que tots els fabricants de portàtils faran aquest canvi i que mica en mica deixarem de veure ordinadors que vagin amb el Intel Pentiums. I que les característiques, sobretot una mica el canvi que implica, eh? Mira, per exemple, Intel està treballant el que se'n diu un 14 nanòmetres, és a dir, una mida de 14 de tamany, i estava intentant reduir a 10 nanòmetres la mida del processador. Bueno, Apple, per exemple, directament ha fet una CPU de 5 nanòmetres. Què vol dir això? Vol dir que fa un processador molt més petitet, molt més petit, on l'electricitat va més ràpid d'un cantó a l'altre, perquè els cables, els fils que connecten i que fan els càlculs són tot més petitet. Per tant, escolta'm, gasta menys electricitat i va molt més ràpid. I dins un sol xip tens la CPU que et pensa i tens la targeta gràfica. La targeta gràfica i la memòria. I, a més, li he ficat, bueno, temes d'intel·ligència artificial. Què vol dir això? O sigui, amb un xip de 4 centímetres quadrats, tens el que normalment amb un ordinador necessites tota una placa mare per fer. La memòria, la targeta de vídeo, saps allò que mires i ja ocupa tot un ordinador? Doncs, pom, ara ho han fet tot amb un sol xip. Clar, el resultat quin és? Doncs que ara amb ordinadors, Apple ha sigut la primera, ja dic, però vindran altres fabricants, eh? Però amb ordinadors que ara valen els nous aquests, amb aquests nous processadors ARM, que valen 700 euros, tens la mateixa potència i velocitat que ordinadors que fins ara, fins fa mig any, valien 3.000 o 4.000 euros.
I això vol dir...
Això vol dir que el canvi, eh?
Això vol dir que el telèfon nostre, perquè imagino que això serà només pels mòbils Apple, pel telèfon que portem a la butxaca, a banda de que no s'escalfi, ens dona més històries que això, que el que té una altra marca, per exemple?
A veure, gairebé tots els telèfons mòbils, des de fa anys, tots treballen amb el mateix tipus de processador, l'ARM aquest, eh? Perquè no és impossible tenir és pràcticament impossible tenir en un telèfon mòbil un Pentium, un xip com un Pentium, perquè gastaria tanta electricitat que la bateria ens duraria una hora o dues. Per tant, amb telèfons mòbils això ja fa molts anys que s'està fent servir. I amb tablets també, bastant, perquè les tablets, algunes van amb un xip Intel, però dura poquíssim la bateria, és un problema. La revolució que està venint ara és que els ordinadors també passen a tenir el xip de mòbil. O sigui, xips que fins ara estaven només en telèfons mòbils passen a estar en els ordinadors i en els portàtils. I aquesta és una revolució, pensa que amb la nova generació d'ordinadors, per exemple, els portàtils, la bateria ja dura gairebé un dia. Sense, això no havia passat mai. Sempre la bateria dura 10 hores, 12, 8, 10, 12. Sí. Ara directament s'ha doblat. És a dir, ja podrem estar treballant amb un ordinador, provar segurament aviat, doncs dies i dies, sense haver de recarregar, perquè gastarà com si fos una tablet o com si fos un telèfon, o sigui, poquíssima energia.
Clar, el problema bàsic és que la persona que es compra un ordinador li és un portàtil, per exemple, la tauleta no tant i el mòbil tampoc no tant, però el portàtil és igual, el portàtil el faig perquè és còmode i me'l puc emportar a l'oficina o puc anar a un bar o al parc a treballar i en dura 4 hores i a casa agafo l'enxufe i andando.
Depèn, a veure, si només surts esporàdicament de casa, aleshores sí, potser mentre que t'aguanti 4 o 5 hores ja fas prou, però pensa que hi ha professionals que estan tot el dia fora i que realment que els hi aguanti, que puguin estar tot el dia sense estar enxufant, és un gran què, vull dir que per tant que aguanti més de 20 hores de seguida sense estar necessitant endolls és un pas qualitatiu endavant, eh? El més interessant per això d'aquesta història és que Intel, que ara té un problema greu de futur, perquè a veure, s'haurà de reinventar, perquè Intel no sap fer aquests processadors senzills. Oh. Ella sap fer els processadors que gasten més, que són més complexes, que són els que ha fet sempre, no? Com que sempre ha venut molt i s'ha forrat, no ha tingut incentius en investigar. Oh. I els processadors aquests, els mòbils, pensava, això són joguines, això no tenen potència. Què passa? Que els altres han anat millorant i ara ja són igual de potents o més que els de sobretaula, no?
Però, perdona, Jaume, és molt estrany això, perquè precisament els que tenen molts milions són aquells que diuen a la que la competència em passi una dècima del que faig jo, ja em fotrà. I això no ho pensa una empresa que deu tenir 2.000 treballadors allà a Manhattan?
La història de la tecnologia, on precisament per ser el primer i per estar-se forrant, per ser el que ven més al mercat, han despreciat la competència. Han dit, aquests no venen res, són petits, no cal perdre el temps mirant-los. I no han vist que en el fons hi havia una innovació que tard o d'hora els passaria per sobre. No ho han vist. Això hi ha hagut molts casos. De fet, Microsoft, per exemple, se'n van riure quan va sortir l'iPhone. Ell va dir, nosaltres ja fem telèfons amb Windows i això dels iPhones és una tonteria que no... Com pots fer un telèfon sense teclat amb tecles de goma? Això no anirà enlloc. I mira, es van haver de menjar patates les seves paraules al cap d'un temps, no? Doncs Intel va despreciar aquest tipus de xips. I de fet, una anècdota famosa però certa és que quan Apple va fer el primer iPhone, va demanar a Intel que li fes el xip. Va dir, escolta'm, vull fer un telèfon que vagi amb un sistema operatiu meu, serà una cosa molt xula, i necessitem un xip pel mòbil, que ens el podries fer? I Intel va dir, bueno, mira, ui, no ho sé, a veure, no crec que em venguis molts, o sigui, fotràs una nata, no ho faràs, no triomfaràs. I li va dir, mira, entre que m'hi poso, tu ho faig i tal, et sortirà per tant. I li va donar una xifra caríssima. O sigui, cada xip potser valia 300 euros. O sigui, imagina't, la meitat del telèfon només pel xip, no? I Apple va dir, home, impossible, no puc. I aleshores, al dir-li que no, Apple va dir, bueno, doncs vaig a mirar aquest altre tipus de processadors, que es diuen ARM, i anem a fer-nos el nostre xip. Ens costarà més, però com a mínim podrem fer el telèfon, que és el que volem. I per culpa d'Intel dir-li que no, Apple va inventar l'iPhone amb un xip ARM. I a partir d'allà l'ha anat evolucionant any rere any i d'aquí venen aquests xips d'ara que posen els PCs. Per tant, Intel fa 13 anys va cometre un error fatal de primer no veure l'èxit de l'iPhone i sobretot ajudar a que Apple comencés a fer-li una competència que 13 anys més tard, ara ja li menja el mercat dels ordinadors personals.
La xuleria dels rics, això ho hem vist a través de la història, eh? La xuleria dels rics, dels potents, vaja, en definitiva, que pensa, aquest a mi que m'ha de fotre, i és el conte de la faula de la tortuga i la llebre, a la Bíblia el David i Goliat. Escolta, la xuleria dels poderosos fa que aquell poca solta sigui capaç de fotre en l'aire tot un negoci o tot un imperi. Jaume, que traineu, escolta, gràcies de veritat per una vegada més per aquesta classe magistral que ens fas, gràcies i res, la setmana que ve farem l'últim del 2020.
Perfecte, doncs ens veurem la setmana que ve. Moltes gràcies a tots.